Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
Bona tarda, us parla Carles Prunera. El president de Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, declara la llei marcial i ho qualifica de mesura necessària per protegir el país de les forces comunistes nord-coreanes, ha dit.
Aquesta és una mesura inevitable per inculcar un país adequat a les generacions futures. Estimats ciutadans, protegiré la lliure República de Corea de l'amenaça de les forces comunistes de Corea del Nord i erradicaré alhora les forces sense escrúpols pro-Corea del Nord i antiestatals. Declarem una reforma d'emergència per protegir l'ordre constitucional lliure de l'amenaça de les forces comunistes de Corea del Nord.
El president ho ha dit durant un discurs televisat on ha sostingut que cal actuar amb urgència davant la gravetat dels fets. El líder de l'oposició al Partit Democràtic, Lee Jae-myung, ha reaccionat assegurant que la mesura del president és inconstitucional i que intentarà que s'anuli. Tanmateix, Lee alerta que si ho intenten, l'exèrcit podria intentar arrestar els membres del Parlament que s'inclinin per aquesta opció. Mitjans locals asseguren que l'entrada al Parlament sud-coreà ha quedat bloquejada, cosa que impedeix que els diputats hi accedeixin. Més notícies, Maria Costa.
Ciment Molins torna a Catalunya. El Consell d'Administració d'aquesta empresa catalana ha acordat per unanimitat tornar la seu social a Sant Vicent dels Horts, després d'haver-la traslladat a Madrid arran de la crisi oberta pel referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Ciment Molins ja ha comunicat el canvi a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. No és la primera gran empresa que torna la seu social a Catalunya. El 2018 ja ho va fer la companyia Agbar.
Israel amenaça d'expandir la guerra a tot el Líban si es trenca l'alto el foc amb Hezbollah, que va entrar en vigor dimecres passat. El ministre israelià de Defensa, Israel Katz, ha visitat avui les tropes desplegades prop de la frontera i ha fet aquest advertiment.
Si tornem a la guerra, avançarem més endins. I el més important que han de saber és que no hi haurà immunitat per l'estat del Líban. Fins ara hem fet diferències entre el Líban i Hezbollah, entre Beirut i el barri de Dahiyye, que vam atacar durament. Ja no serà així.
El govern espanyol vol que els menors de 6 anys no tinguin contacte amb les pantalles i que s'endarrereixi el primer mòbil amb internet fins als 16 anys. Són una de les principals recomanacions que han tomat del comitè d'experts encarregat de dissenyar un pla sobre aquesta qüestió. Un pla que també ha subscrit el neurocientífic David Bueno en una entrevista al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio fa uns minuts.
Que a partir d'ara s'hauria de fer d'aquesta manera. Això és com els països que han prohibit fumar a partir de les noves generacions. Clar, qui ja és addicte no li pots dir deixar de fumar perquè pot tenir problemes greus de salut. A partir d'ara, vol dir a partir de ja, hauríem de posar-nos a tots a la cap que les noves generacions fins als 6 anys no han de fer servir les pantalles per res, sempre prioritzant per davant de tot els aspectes vivencials.
L'Ajuntament de Girona es compromet a tenir 800 habitatges més de lloguer social el 2027, però veu del tot impossible complir amb els objectius del Pla Sectorial de Catalunya, que en preveu 4.000 més el 2040. Fèlix Martín, Girona, bona tarda.
Hola, bona tarda. L'Ajuntament de Girona reclama que aquesta planificació d'habitatge es faci a través d'una àrea urbana àmplia, que a més de Girona inclogui Salt, Sarrià de Ter, Vilablareig, i que arribi fins a Fornells o Riudellots de la Selva, segons la regidora de Transformació Urbana, Cristina Andreu.
Intentar reconduir aquesta situació només des de l'àmbit municipal seria, bueno, primer que no és possible i després que seria un error.
Si no és així, veuen del tot impossible arribar a les xifres del Pla Sectorial de l'Habitatge de Catalunya. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
I anem a Lleida, a les seves comarques. Una vintena de pacients més grans de 70 anys ja tenen a casa seva un assistent de veu en forma de tauleta que els recorda cada dia la medicació que s'han de prendre. És una prova pilot que es fa amb la col·laboració de les farmàcies rurals de 12 petits municipis. Estela Busoms.
Bona tarda. Amb l'objectiu de facilitar que segueixin els tractaments, s'incorpora la intel·ligència artificial als dispositius de manera que els usuaris poden interactuar-hi només a través de la veu. Està adreçat a persones grans, polimedicades, que viuen soles o en parella, també d'edat avançada. És el cas de Joan Vendrell, un pacient de Corbins, al Segrià.
És facilíssim de fer servir. Està programada en un horari i et diu quan t'has de prendre la medicació o si te l'has pres. I llavors pues, contestes que te l'has pres i ja està. Vol dir que no et pots despistar de cap manera.
En el programa Atenea Dosicat hi ha implicada la Diputació de Lleida, el govern i també farmàcies, empreses tecnològiques i de l'àmbit social. Estela Busoms, Catalunya Ràdio Lleida.
I els esports, Xavier Campos, bona tarda.
El Barça juga aquesta tarda al camp del Mallorca, partit avançat de la jornada de Lliga que coincidirà amb la Supercopa el mes de gener. Marc Casado és la principal novetat en la convocatòria que ha viatjat aquest matí a Palma. El Barça arriba després de sumar només un punt dels últims 9 possibles a la Lliga. El partit comença a les 7 i a partir de les 6 el podreu seguir a la TDT de Catalunya Ràdio. Demà el Madrid jugarà al camp de l'Atlètic de Bilbao. Avui també hi ha partits de la segona ronda de la Copa, 2 partits amb equips catalans. A les 9, Barbastre espanyol. A un quart de 10, Europa, Les Palmes. Demà a la Copa jugaran el Girona, el Sant Andreu i el Nàstic, i dijous l'Olot. I a l'Euroliga de bàsquet, el Barça visita el vigent campió, el Panathinaikos d'Atenes, a un quart de 9 del vespre. Aquest partit de l'Euroliga i els dos de la Copa es podran seguir en una edició especial del Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio. En waterpolo, avui es tanca la fase de grups de la Champions masculina. L'Atlètic Barceloneta jugarà a la piscina del Marsella a partir de les 8, amb el primer lloc del seu grup assegurat. El Sabadell, ja eliminat, rep a les 6 el Primorac de Montenegro.
Fins aquí les notícies. Quina història personal ha marcat el teu any? Perquè la teva història també ens la sentim nostra, la volem conèixer. Què fa que el 2024 hagi estat especial per tu? Explica'ns-ho en un correu a lamevahistoria@3cat.cat o deixa'ns una nota de veu al 678 002 959. Tens de temps fins al 5 de desembre. Si la teva és una de les tres històries escollides, li explicaràs personalment a l'Elisenda Carot, al Roger Escapa o al Manel Elias. Participa-hi! Et volem sentir!
Passen 7 minuts de les 4 i aquí comença la tarda de Catalunya Ràdio.
Caprabo us ofereix cada dia la tarda de Catalunya Ràdio.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carol.
Bona tarda, família. Avui som dimarts, dimarts 3 de desembre, i si és dimarts vol dir que fem la sobretaula amb les carquinyolis majors dels dimarts. Llucia Ramis, bona tarda.
Bona tarda.
Avui t'has quedat frapada amb el meu color de pintallavis.
És un color molt viu. Molt rosa.
És un color molt viu que no estàs acostumada a veure'm a mi, perquè normalment vaig de vermell, però és que avui li he arribat el pintallavis a la pubilla catalana, jo diria la diva de la tarda de Catalunya Ràdio, Brigitta Lamour.
Amunt, Fran! Molt bé, Llucia, molt bé, nena. Mira quines cuixes, molt bé, Llucia.
És de cuixa forta, aquesta.
Jo encara tornaria a anar a la Font del Gat. Ai, feliç dia de Sant Francesc Xavier.
Ai, per favor, ara de seguida farem un Instagram directe.
És allò modern, nena,
sí. Un Instagram directe, nena, un Instagram live, que se'n diu ara, a través de @elisendacarot, perquè no hem robat el telèfon de la ràdio, @elisendacarot, perquè veieu la que tenim muntada aquí a la tarda de Catalunya Ràdio, que de seguida us ho explicarem. Tenim el Grinch, que és Llucia Ramis.
Què t'anava a dir? Basta que digués que no li agrada el Nadal.
Tenim a la Mare Noel, que
no ho deixarien tot l'any.
Que no ho deixarien tot l'any, que és la Brigitta Lamour. I després tenim tota la taula ja ambientada i de seguida descobrireu perquè la tenim ambientada amb motius nadalencs. Ah, per cert, no sé si vas sentir això ahir a la tarda. Nena,
ai,
escolta'm, això.
Ai, puc fer una petita dedicatòria?
Endavant.
És que m'agradaria dedicar aquesta cançó a una amiga meravellosa que es diu Brigitta Lamour. La coneixeu, la Brigitta Lamour? Meravellosa, doncs m'agradaria dedicar-li. D'acord? Perquè farem un espectacle juntes de couplets.
Perfecte.
Un espectacle juntes de couplets era la Mone, que ho explicava a Zenit divendres passat en directe a TV3, eh?
Mira, nena, m'ha petat la goma de la faixa.
Home, però ens es dediqués a aquest espectacle juntes,
doncs
que fareu?
Doncs estic molt feliça, però bueno, no m'ho esperava. Ai, ara estic emocionada, nena.
I ara està nerviosa.
Mira que no tinc sentiments, eh? I ara sí. Ai, que maco. La gran Mone Teruel. Per mi és tot un referent i que tingui la sort. Nena, que m'ha fet una promoció, que maco.
Home, t'ho diràs.
Doncs mira, és un projecte que tenim per una mica més endavant, perquè una servidora que m'ho va encomanar, la gran Núria Feliu, em va dir, per favor, recupera els couplets catalans, i jo t'ajudo. A més, amb tot el carinyo, nena, resulta que em va passar tres contactes, la Núria, que el Celsia, i diu, mira, tu truca aquests tres, que aquí és, aquest és arranjador, aquest pianista i aquest no sé què.
O sigui, m'estàs dient que Mone Teruel
sí.
i Brigitte Lamour, per un encàrrec de Núria Feliu, la santíssima Núria Feliu, recuperareu, fareu un projecte de recuperació dels couplets?
Sí, senyora, i resulta que amb tot el carinyo, la Núria em passa aquells tres contactes, i al costat havia la gran cantant de jazz, la Laura Simó. Mira, i diu, perdona, Núria, que ja estan morts, aquests que li has passat.
Ai!
Amb tot el carinyo del món, i vam riure molt, i llavors això, quan ja ella, pobreta, va traspassar, dit, doncs ho faré. I això és el proper projecte que tenim.
Home, recuperar couplets, més per menys, i espero que ho vinguis a presentar aquí a la tarda de Catalunya Ràdio.
Nena, tinc que presentar una altra vegada una cita amb la Brigitte.
Sí.
Tinc que explicar-te el taller de les sigles LGTBI, QA+.
M'has d'explicar moltes coses, reina.
I t'haig d'explicar, nenes, que es volen treure la Q.
Ja, ja, ja.
T'haig
d'explicar
el que significa
ja la Q. Ja en parlarem d'això amb el
David. Q de Carmen Calvo.
Els carquinyolis a la producció. Avui a la peixera, en David Bueno i també la Dolors Joanola. I les ratafies al control, en Sam Silva i en Fran López. Un fin de tonto. Que chévere, que chévere. La migdiada. L'amic de la tarda de Catalunya Ràdio, Mamaduixa, i el posem perquè el Vida Festival ha confirmat Future Islands, Benjamin Clementine i Mamaduixa, entre d'altres, com a caps de cartell de la següent edició. I aquí a l'estudi, carquinyolis habituals, Carlos Baraiber, Fran Domènech, Esther Vallès, bona tarda. Carlos Baraiber, per què comencem?
Doncs mira, avui porto un tall que ja ha sonat al llarg del dia, bastant segur que l'heu sentit, però que està bé tornar a sentir un momentet, és l'exministre del PP,
Jaime
Mayor Oreja, el senat, sí, bueno, mig. Ah. En aquest contuberni antiabortista que es va fer, i segur que ja heu sentit aquest fragment.
Fundamentalmente están ganando aquellos que defienden la verdad de la creación frente al relato de la evolución. Y por eso nosotros no tenemos que tener ningún temor. Estamos ganando, a pesar de que la moda dominante siga rabiosa y enfadada con nosotros.
En aquest discurs no se l'heu sentit.
Vaja, nen, però si Darwin, sentit, si Darwin estigués viu, crec que amb ell no l'hagués triat, també per l'evolució.
Ah, l'hagués triat per una altra part,
sí,
de l'evolució.
Sí, per una altra part, la involució.
Sí. I a part, quin insult a tots els científics.
Que lleig, ah, que lleig.
Sí, absolutament. Però diu una cosa que a mi m'ha semblat una miqueta preocupant, que és, estamos ganando.
A mi el que em preocupa no és que ho digui, és que comença a tenir raó.
Perquè el segon, el tall, té una segona part que deia això.
Nosotros estamos señalando el corazón del debate del mundo occidental. Por tanto, no debe sorprendernos que, además de llamarnos fundamentalistas, nos llamen ultras.
I això és el que és una mica bajonero, ja ho reconec per aquesta hora, però és realment preocupant, perquè aquest home diu això i al final el que està fent és ressonar aquelles paraules, no sé si recordeu de Steve Bannon, un dels assessors que va portar Donald Trump a la Casa Blanca, que ja fa 6 anys va venir a Europa i deia en algun discurs, diu, deixeu-los que ens diguin homòfobs, que ens diguin xenòfobs, que ens diguin racistes, que ens diguin misògins i porteu com una medalla d'honor. I van plantificar aquí al mig aquesta guerra cultural i, bé, Mayor Oreja, doncs, a la porta del Senat, amb tota aquesta caterva de gent que hi ha anat, i aquí és on estem amb, aquesta, amb aquest debat.
Ara el que deia la Llucia, deia, ostres, imagina la comunitat científica. Si nosaltres ja ens posem les mans al cap quan s'escampen fakes i diem, ostres, com combatre, no?, els bulos, les mentides, a quina velocitat es generen aquestes mentides, i ja ens posem histèrics i ens genera certa ansietat. T'ho imagina't, la comunitat científica.
No, però sobretot és això, és a dir, estem guanyant, o sigui, i ser ultra és guai,
sí.
Però de què vas, tio? O sigui, això hauria de ser punible de qualque manera, no? S'hauria de poder regular.
Però només no ho és, perquè al final hi ha molta llibertat d'expressió pel mig, el que sigui, però
la cosa és que... I a més, això al Senat.
És el que està... Sí, però...
Això també és greu, nena.
Igual no estan preocupant el Senat, on aquest senyor que té 70.000 anys està dient això, sinó com afecta a les generacions... No, que el ser disruptiu, és a dir, l'establishment és... ells consideren, o molta gent considera, l'establishment és LGTBI-friendly, pro-abortista, etcètera, i com que l'establishment és això...
I a més, el menysteniment, no? Diu, fixeu-vos que parla de coneixement científic com si fos una moda, no? Mm. I està la moda dels progres, no?, de la ultraizquierda. És, ostre, senyor, portem molts anys de coneixement científic.
No, tota l'evolució.
Clar, coi,
tota
perquè vingui ara vostè i s'ho carregui, no?
No, és que és bastant preocupant, i sobretot és aquesta cosa de... quina voluntat de que cada vegada siguem menys cultes per poder-nos dominar més fàcilment, no? Perquè al final aquest és l'objectiu.
Absolutament, absolutament. I posa els pèls de punta, eh?
Perdre el coneixement, sí, sí.
Fran Domènech, vinga, va, millora'ns els ànims, sí, perquè, escolta, sí, ens posarem a plorar, eh? Va, si va, a reflexionar.
Em sap greu, perquè jo vinc amb un tema molt més epidèrmic, segurament molt més frívol.
Ja està bé combinar les coses.
Sí, epidèrmia.
Carlos, però he estat molt pendent, us ho he de dir, d'aquesta bola gegant de 4 metres de llum que s'ha muntat a les Palmes. Vam parlar ahir, ja ho sabeu, que la nit de dijous a divendres va estar sonant durant 5 hores amb aquesta instal·lació que han muntat amb motiu del Nadal. Per un error tècnic, va dir l'Ajuntament de les Palmes, al barri de la Puntilla, 5 hores, eh?, aquesta cançó.
Nena.
El problema
no,
és que...
Van pensar en tu ahir.
Ahir van pensar en tu.
De regalar-te un viatge.
Tu ara imagina't que ets una mossa. Em sembla això era...
Sí, a la Puntilla, a les Palmes.
A la Puntilla, a les Palmes, sí, de Gran Canària.
No.
Imagina't que ets una veïna, d'acord? Te'n vas a dormir.
Sí. Jo no seria viva avui.
I a les 9 del vespre et sona això. Espera't, pareu, pareu. I passen 15 minuts i et sona això. I passen 15 minuts i passa això.
Efectivament, sonava Maria Carey des de les 9 aproximadament fins a les 2 de la matinada. Ahir vam parlar amb una veïna que va poder-ho gravar i que ens ho va explicar. I ens va dir una altra cosa, que és que això era el període de proves, però aquesta passada nit, en principi, es posava en marxa la instal·lació. I clar, vam dir, si això eren les proves, a veure si quan es posi en marxa també es produeix el mateix error. Llavors l'hem trucat. Ella es diu Tamara Guerra, és veïna de la zona, és una grinch, com tu. Per tant, en això sou companyes. I llavors li hem fet la pregunta. Ha sonat, Maria Carey, una altra vegada? Ha sonat només una vegada?
Sí, però a les 19:30, a un horari razonable. Oh. Gràcies, lo digo, o aquí es nou a l'universo, solo una vez. Aguantar 5 hores de nuevo a Maraya... No puedo.
Per tant...
Ànims, ta mare.
Una vegada només a 4:45, ja ho heu sentit.
Solidaritat absoluta.
No, és que si arribes a sonar 5 hores més, la ta mare hagués anat i ho hagués desendollat personalment, home, perquè ella no és partidària del Nadal.
I mentre la Maria Carey anava cobrant, eh?
Anava a preguntar, Maria Carey, tot això, mira, ha cobrat tres d'autor cadascuna de les cançons, cadascuna de les vegades que ha sonat?
Clar, jo tinc entès, segons vaig veure en un article, sí, no sé si era el New York Times, que deia que cobrava 3 milions de dòlars anuals cada vegada que s'acostaven a les festes nadalines. O sigui, aquesta paia viu bàsicament dels drets d'aquesta cançó.
Saps quan va trigar a escriure-la?
No vull saber.
20 minuts.
Veus, 20 minutets. Sí. Nena, que anem tard, anem a posar-nos a escriure.
Casum, de veritat,
anem a posar-nos a escriure.
Escolta'm, ja que estàvem parlant amb la Tamara, perquè ja la vam conèixer ahir, la vam sentir, avui hem tornat a parlar amb ella perquè ens confirmés o no si havia sonat, hem parlat del Nadal, ella s'ha confessat ser una grinch del Nadal, però hem arribat a una conclusió. Potser hi ha algú que ha de ser la nova Maria Carey?
Yo ya soy gris, sí, yo soy gris, pero bueno, entiendo que la gente le pueda gustar la Navidad. Maraya se lleva un dinero en estos tiempos que a mí me gustaría.
No ha nacido todavía la persona que la destrone.
Bueno, mira, está David Bisbal ahí intentándolo, ¿eh? Ha sacado David Bisbal un disco de villancicos navideños.
A mi burrito sabanero voy camino.
No ve a ser ben bé el mateix, eh? El burrito sabanero, tot i que ho peta, no, aquesta cançó?
Sí, tant.
Sí. Oi que aquest matí ho dèiem,
sí,
Esther?
Sí, aquest matí ho hem venut a la reunió, que és una de les més escoltades.
Sí, nena, això agrada.
Però aquesta cançó és de fa 10 anys, vull dir.
El burrito sabanero?
Sí, o més.
Estic molt de moda.
Deu ser tradicional en algun altre país.
Sí, no, Andalusia.
Andalusia, veus?
Igual que el Rafael amb aquella de los campanilleros.
El Fran té les dades.
Ah, sí, el rompopompom.
Vaig a verificar en directe Esther Vallès i a Carlos Baraíbar. Això és una cançó que ve de Venezuela i que es va escriure el 1972.
Hòstia, clar, és que jo he vist la versió de fa 10 anys.
No, i és una Nadala que ara David Bisbal ha versionat per aquestes festes. Per tant, jo us faig triar. Durant 5 hores, Maria Carey o durant 5 hores el burrito sabanero?
Uix.
Vinga,
va, jo el burrito.
Jo no vull Nadales mai.
Burrito, l'altre, el grins res.
Que del burrito aquest l'hem sentit a la redacció i s'enganxa.
S'enganxa molt.
Molt més que la Maria Carey.
I entenem el que diu, sí, que jo no sé el que diu la Maraia.
Perquè té un soroll, o sigui, té un so, la del burrito sabanero, com si estiguessis en fira permanent,
sí,
no?
I la canten els nens per això, perquè s'enganxa molt ràpid. Molt,
em quedo amb la Maraia, crec.
Ah, mare, ja vull sempre.
Nena, que seràs mare. Vés-te mentalitzant.
Ai, sí, nena, no tinc gaire clar això. Esther Vallès, què em porta vostè?
Doncs mira, fa uns dies que corre el debat a xarxes i ara també s'ha traslladat al carrer. Ens hem de remuntar al dia 30 de novembre. Un usuari X
o Twitter, que es diu Manu, escriu: en Espanya se come de 14 a 15 hores. A 15 hores, és a dir, dos quarts de 3 a les 3.
Ui, ja hi som, ja hi som, ja hi som.
Se merienda de les 18:30 a les 19 i se cena de les 21:30 a les 22, que són les 10. Com es nota que el Manu és ben mediterrani, pot fer aquests horaris, i acaba dient: todo lo demás es anglosajón y masonería.
Masonería.
Com era d'esperar, algú a l'altra banda del territori, aquí a Catalunya, escriu:
clàssic.
A Catalunya el dinar es menja de 13 a 14, és a dir, d'una a dues, el berenar de 2:45 a 6:15 i el sopar de 7:45 a les 9.
Sí, senyora.
I d'aquí... Som molt europeus.
No em veureu.
Sempre hem mirat a Europa.
El tuit d'aquesta persona aquí a Catalunya és de l'usuari Àlex Casademunt. Té més de 400 respostes, perquè, clar, se li tiren a la gepa, o sigui, i els, si només contem la gent que va a l'institut i surt a les 3 de la tarda, ja no fan aquest horari.
Ja no fan aquest horari.
Ara bé, ningú discuteix, i això és el que vinc a preguntar avui,
a veure,
per què, a mida que ens fem grans, eliminem el berenar de les nostres vides.
I és una cosa que he recuperat amb els 40.
No, és que s'ha de fer, s'ha de menjar 5 cops.
Si
et
no brenes, veus?
L'altre que no brena. El Grinch no brena, el Grinch no fa Nadal, el Grinch no respira.
Quan vinc aquí sí, perquè ja no has gallat amb bones, però si no, no.
Aquí sí que hi ha les Virgínies, no?
Clar. I tu brenes, Brigitte? 5 cops.
Des del 1900 no sé què, brenes?
1905.
Que per això es conserva així, la Brigitte.
No, i és veritat, a mig... Primer l'esmorzar com Déu mana, amb llet vegetal o animal, com vulgueu. Però després, a mig matí, fruita i fruits secs crus. Després el dinar, a mitja tarda un altre cop fruits secs crus, i després al vespre sopar.
Per això d'aquesta salut, per això la tenim aquí des del 1905.
Quina sopes, Brigitte?
Quarts de nou.
Quarts de nou, veus? Bé, molt català, això, eh?
A partir de les 9, mala salut.
Clar, aquí hi ha un tema.
I vermut de Reus, nens.
A quines hores feu vosaltres els àpats? A quines hores? Ens centrem, si us sembla, en el sopar i en el berenar?
Va, sí.
És a dir, breneu o no breneu? Catalunya, això és cosa de nens? O feu com jo, que ho heu recuperat a partir dels 40, que és tornar a berenar? I segona pregunta, a quina hora sopeu? Som realment europeus, els catalans? A quina hora sopeu? Jo m'estic posant les piles i sopo a quarts de nou, com la Brigitte.
Molt bé, molt bé.
Jo a les 8.
Tu a les 8?
Sí, sempre que puc, no sempre puc, perquè si vas a sopar fora, ja no vas a les 8.
Però comencen a acceptar reserves a partir de les 8, eh? Cosa que abraço molt fort l'altre dia, que vam anar a sopar tots els de l'equip. A les 8 érem al restaurant.
Sí, però saps què va passar? Jo vaig anar a sopar l'altre dia a les 8:30. I vaig anar amb una amiga i després, quan vàrem acabar, clar, eren les 10, i vàrem voler prendre una copa.
No està res obert.
No, no, està tot obert, però no pots seure, però perquè ara no has de sopar. Perquè tu ja has sopat. No, i llavors no et deixen prendre res.
Hem de fer el següent pas.
Vas allargar molt.
Allargar molt les postres. A quina hora sopeu i si breneu? Breneu vosaltres? Si és que sí, envieu-nos un WhatsApp al 607-070901. Per què us dic que envieu un WhatsApp amb aquestes dues dades? Si breneu, si seguiu berenant, tot i ser ja majors d'edat i adults, i a quina hora sopeu? Volem fer un estudi. Els catalans que ens escolten, a quina hora sopen? Al 607-070901, perquè bàsicament avui tenim dos regals entre tots els que participeu al nostre WhatsApp. Un lot de galetes Virgínies, aquestes estupendes i boníssimes, i dues entrades per l'obra La Presència, per anar a la Villarroel, a veure en Marc Rodríguez, la Nausicaa Bonin, l'Anna Saún i en Pau Roca. Per tant, avui doble regal entre tots els que participeu al 607-070901. Això i moltes coses més des d'ara i fins les 7. Atents a la ràdio, perquè...
Si està bé a la tarda.
Ah! Va, fem una pausa i a la tornada aneu servint cafetó, perquè començarem la sobretaula i us explicarem després una cosa que té a veure amb el que emetrem ara mateix a Instagram Live, @ElisendaCarot.
Oye, pero será volar, ¿eh? Vamos, digo yo, ¿no?
Pero si no hay aeropuertos, ¿cómo vas a ir volando?
Claro, tiene sentido.
Entra un dia sense aeroports.com i descobreix el nou tema de David Bisbal i més històries com aquesta. Aina, aeroports per tu. Ministeri de Transportes i Mobilitat Sostenible. Gobierno d'Espanya.
Arriben els concerts de Nadal a BCN Clàssics.
Emociona't amb els Carmina Burana, interpretats per l'Orfeó Donostierra, l'Orquestra Ada Simfònica Alicante i el seu director, Josep Vicent.
I gaudeix d'un homenatge a Handel amb música quatre i música per als Reials Focs d'Artifici amb Le Concert d'Estrès.
Regala entrades i abonaments. Entra a bcnclassics.cat.
The Factory Barcelona. La fàbrica digital de la indústria 4.0. Sensòrica, impressió 3D, robòtica, intel·ligència artificial, la internet de les coses, nanotecnologia. Impulsem i creem el districte 4.0. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
Imagina't un Nadal ple de somnis,
S'apaguen els llums, s'aixeca el taló i neix un univers ple d'històries.
Aquestes festes regala emocions. Regala teatre. És fàcil, és especial. És el millor regal. Entra a regalateatre.cat i faràs feliç a qui més estimes.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre, loteria de Navidad, el sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
A la Fundació Vicente Ferrer som on més se'ns necessita. Per això ara, per primera vegada, treballarem aquí per ajudar els afectats per la gana. Perquè ara, on més se'ns necessita és a València, transformant el fang en esperança. Col·labora-hi al 900-111-300 o a fundacionvicenteferrer.org.
Cada Nadal tens una cita molt especial. Guineus, roses, asteroides, aviadors i el petit príncep. Tots t'esperen. Estàs a punt?
El petit príncep. A partir del 5 de desembre, al Paral·lel 62. Entrades a elpetitprincepmusical.cat.
L'essencial és invisible als ulls.
Ja pots fer el donatiu a la Marató per les Malalties Respiratòries. Entra a 3cat.cat/marató i tria la modalitat que et vagi més bé per fer la teva aportació. La Marató diu molt de tu.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
4 minutets i seran 4:45 de la tarda.
Torrons i xocolates Virgínies, els de sempre, els de tots, ens porta cada dia la sobretaula.
A veure, vosaltres teniu els cabells naturals? Brigitte, aquest rosa és natural teu?
Nena, vine, quina pregunta, clar que és natural. Jo sóc allò de l'evolució que ha dit aquell.
Com surt?
Doncs això surt de Vandellós, de l'urani enriquit.
Us ho pregunto perquè a partir d'una certa edat és ben normal que tots plegats ens surtin cabells blancs. Per exemple, Carlos, tu ja comences a tenir alguna cana, no?
Sí, comencem per la barba, fortament.
I la tenen el bigotet, és tan morbós,
la barba i
el
bigotet.
Oh.
I tu, Fran?
Sí, jo també tinc canes.
Vas començar per la barba, eh?
La barba i el...
I estàs guapo, punyetero, sí. També. Oh.
L'Ester encara no en té.
Encara no.
I la Llucia una mica.
I la Llucia sí, està sí. Molt sexy, amb el cabell blanc.
Li queda bé, eh?
És que no tothom li queda bé.
Exacte. Ara. Hi ha gent que li queda bé i hi ha gent que no li queda
tan bé. Perquè de base tinc un ros clara. Fosc. Un ros clar, exacte. Sí. Un ros fosc, volia dir, un ros cendra. Llavors, amb el cabell blanc es veu que hi ha una bona combinació.
No, està sexy, eh? Sexy, eh?
Us ho dic perquè és ben normal que ens surtin cabells blancs. Algunes persones s'estimen més fer veure que no tenen cabells blancs, es tenyeixen. Però la qüestió és, per què surten els cabells blancs?
Nena, els meus nebots que tenen molt de cabell blanc... És una altra textura.
Ara en parlem. Mira, ara li podràs preguntar tots els dubtes sobre cabells blancs. Els resolem amb el doctor Miquel Casals, que és dermatòleg de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell.
Ah, ui, de Sabadell, nena.
Doctor Miquel Casals, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, ara la Brigitte, ja d'entrada, ha fet una espècie d'espoiler. Diu, la textura és diferent dels cabells blancs de les canes. Per què és diferent?
En teoria, no, perquè l'únic que canvia és el color. La proteïna que consisteix la base estructural del pèl, que és la queratina, no canvia quan se'ns torna de color blanc. Per tant, això pot ser una creença arraigada a nivell popular, però en principi el color depèn de la melanina, que és, diguéssim, la pintura del pèl. I això està codificat per unes altres cèl·lules, unes cèl·lules que es diuen melanòcits, que també es donen el característic color moreno que tenim a la pell les persones que són morenes. Per tant, no hi ha cap base científica per pensar que el pèl blanc tingui una textura
Ostres,
diferent.
Però les canes, senyor Gita, jo he tocat la cana i és aspre.
Bueno, però els pèls que no són canosos també poden resultar aspres. En realitat, el tacte, quan tactes la queratina, el color no té res a veure.
Ah, li anava a preguntar, vaig llegir l'altre dia al 324 que ens deien que els cabells blancs no és que fossin blancs, sinó que eren transparents. Això és així,
no? No. A veure, el que passa és que l'absència de color fa que la llum doni aquest reflex de color blanc, però no són transparents. Si així fos, voldria dir que la llum travessa la queratina, que és una proteïna, cosa que en principi no pot passar. No són transparents, ni la pell ni el pèl és transparent. En realitat, és una escala de grisos en la qual al final... En edats molt avançades el pèl té un color blanc intens, però, com us dic, des del color negre primerenc fins al color blanc tardà, doncs hi ha tota una escala de grisos, però transparent no.
Transparents no, per tant, ni tenen una textura diferent ni són transparents.
No.
Pot passar, o sigui, les canes apareixen només per l'edat o pot passar per altres factors? Allò que diuen, no, si has tingut un ensurt, no us has passat mai, una època d'estrès, pot ser que apareguin aquestes canes, aquesta falta de melanina?
Sí, i tant. De fet, pot haver-hi un estat de canícia precoç, és a dir, que apareguin les canes a una edat abans del que tocaria o del que esperaríem, i aquí sí que hem de buscar una base genètica, és a dir, que haver-hi una causa familiar que ens justifiqui això. Sobre aquesta base genètica també influencia en tot el que són els factors epigenètics, és a dir, no n'hi ha prou en que tinguis un gen que et predisposi a tenir canes, sinó una mica la vida que has portat i quines incidències han passat a la teva vida. Parlant d'incidències, tot el que siguin factors estressants, l'estrès, l'angoixa, els trastorns de salut mental tenen una repercussió sobre el pèl molt, molt important. De fet, si mireu les ressenyes històriques, hem sentit moltes vegades que la reina Maria Antonieta de França, el dia que la van portar a guillotinar, tallar-li el cabell, tenia el cabell totalment blanc.
De l'estrès.
El que passa que els historiadors... Exactament. El que passa que els historiadors no es posen d'acord si realment això va ser d'un dia a l'altre o va ser durant uns dies. Si fos durant uns dies, també lligaria amb altres teories que diuen que en realitat, més que tenir el cabell blanc, el que passa és que va anar perdent el cabell per efecte d'aquest estrès, el que nosaltres els dermatòlegs anomenem una alopècia areata, i aleshores, quan hi ha una alopècia areata i les persones que ho han patit ho saben perfectament, el pèl, quan torna a néixer, neix blanc. Neix blanc, i en persones joves sí que pot tornar a adquirir el color fosc, però ja quan tens una certa edat ja és més difícil, perquè ja per edat ja també els pèls van tornant-se cans, van tornant-se blancs.
Doctor, ara parlava vostè de l'estrès. Clar, només cal recordar la imatge de Pep Guardiola quan entra al Barça i quan surt del Barça. O Barack Obama quan comença el seu mandat i quan acaba el seu mandat.
Rodrigo Rato quan diu lo de l'11M.
Exacte. Es nota molt amb lo dels polítics, es veu molt això.
Ara que serà Amazon, saps?
Ah, mira. És que això, perdoneu, això ho lligaríem amb tot el que us parlava de l'epigenètica. L'epigenètica està molt de moda avui en dia, que significa tota una sèrie de factors que condicionen com s'expressen els gens. És a dir, tu pots tenir un gen que et predisposa a tenir canícia, però depèn les coses que et passin a la vida, es dispararà abans aquesta canícia, abans o després. Mm. Aleshores, sota situacions de molt estrès, com tots aquests personatges que heu esmentat, doncs està clar que pot aparèixer una canícia més precoç.
Doncs ja ho sabeu, no estressar-se, eh? Esther, tenies una pregunta.
Sí, que tal com amb les persones que són propenses a ser calbes perquè és una cosa genètica, amb les canes també?
Sí, no? Entenc que sí.
Entenc que si, per exemple, la teva mare o el teu pare amb 30 ja tenia canes, tu també ets més propens a tenir-les?
Sí, probablement sí, perquè heredes aquests gens, heredes la tendència, però torno a dir una vegada més, depèn una miqueta en l'estil de vida que portis, les coses que et vagin passant condicionaran si aquest gen s'expressa més o no, però la tendència, si l'has heredat, la tindràs, esclar.
I en els homes, això que diuen que els homes que tenen els cabells blancs són menys propensos a ser calbs després, és veritat o no?
Bueno, si això ho comentes amb els perruquers ho saben perfectament, que quan apareixen els pèls blancs, aquests pèls costen molt que caiguin. Llavors, això probablement va lligat també amb un tema dels receptors hormonals, que a la vegada que el pèl es torna cano, en castellà es torna blanc, aleshores el que passa és que aquests receptors també perden una mica la seva eficiència i aleshores és més difícil que caigui aquest cabell per acció d'aquesta acció hormonal de l'alopècia masculina clàssica, l'alopècia androgenètica.
Ah, mira, fixa't, és un error dels receptors perquè queden en desús,
Hi ha moltes teories, però probablement vingui una miqueta per aquí. És a dir, les persones que el cabell no els hi cau i se'ls hi queda blanc és probablement perquè no tenen aquesta tendència que si tenen les persones que se'ls hi cau i que fan la calvície comuna clàssica.
I si et surten, comencen a sortir canes, hi ha alguna manera de recuperar aquesta melanina i que tornin a tenir tinció, aquests pèls? O un cop se'ns han tornat cans ja no hi ha volta enrere, diguem-ne?
A veure, a dia d'avui tenen que ser tècniques cosmètiques, és a dir, bàsicament tema de tincions, de tints, perquè el que és tornar a fer funcionar els melanòcits de l'arrel del pèl, perquè això és molt important que la gent ho entengui, el color que tu tens al pèl no està determinat per res del pèl de fora. Per tant, tu pots ser-te permanent, tu pots portar el cabell llarg, tu pots portar el cabell curt, que el teu color està condicionat per l'arrel, o sigui, les cèl·lules que determinen el color que té cada pèl del nostre cos, això ve determinat des de sota, des de l'arrel, ben bé a dintre de la pell. Per tant, tot el que facis tu per fora no ho afectaràs. Mm-hmm. Aleshores, aquí, tornar a posar en marxa aquestes cèl·lules és molt difícil. És la mateixa raó per la qual una malaltia anomenada vitiligen, vitíligo en castellà, que són aquestes persones que tenen moltes taques blanques al cos, perquè costa tant que aquestes taques tornin a repigmentar, i és perquè aquestes cèl·lules encara a la ciència li costa molt de tornar-les a posar en marxa, malgrat els estudis genètics, les troballes genètiques cada vegada més freqüents sobre nous gens que codifiquen per la fabricació de la melanina. Aleshores ens ajudaran d'aquí a no massa temps a poder fer unes teràpies noves que ajudin a tornar a tenir el cabell fosc del pèl.
Mm. Hi ha persones, doctor Casals, que tenen un floc de cabells blancs. Al principi, mira, la Llucia en té, per exemple, la Marta Pérez Verge, la nostra companya que es dedica a fer refranys en català, té tot el que és el serrell com un floc que sembla fet expressament. Com és que hi ha molta gent que té com això a trossos, no? És casual que s'agrupin tots aquests cabells canosos en una zona? O té alguna explicació
Mira,
científica?
Mira, això tècnicament es diu poliosi. Poliosi vol dir tenir flocs, mechones en castellà, de pèl blanc, d'acord? Oh? Aleshores, aquí què passa? Per què hi ha aquests flocs de pèl que són blancs i poder la resta del cabell té un color, podem dir, més normal, castany o moreno? Doncs senzillament perquè aquestes cèl·lules que he anomenat abans els melanòcits, en aquesta zona en concret van tenir una modificació a nivell genètic que va fer que fallés la fabricació de melanina, no la fabriquin per alguna raó i aleshores es quedi blanc. I això ho fan en grups perquè normalment aquesta mutació de les cèl·lules que ha afectat aquest gen mutat s'ha produït amb aquests trossos només. De fet, hi ha una malaltia que es diu piebaldismo, en la qual doncs, aquestes persones tenen flocs de cabell blanc i a vegades també taques blanques per al cos.
Carai, tu.
Però no sabia que era una malaltia, això.
Bueno, en alguns casos,
Els americans diuen una condició per diferenciar-ho de la paraula malaltia, que té una mica més de transcendència.
Clar. I ara, com que clar, és un tema de melanina, les persones rosses, com ara la Llucia, rossa fosc, té més tendència a tenir canes, aquestes canes, a perdre més ràpid la melanina, o és independent?
No, és independent. És independent.
És el que ha dit de les cèl·lules.
No depèn del to de color, perquè no ho he volgut complicar, però aquesta melanina en realitat hi ha diversos tipus. Les persones rosses en tindrien d'una mena, les persones pelirroges d'una altra, les persones morenes. De fet, hi ha 3-4 tipus de melanines diferents, depenent de diferents parts del cos, i inclús es produeixen coses molt curioses. Citaré només una persona que tots coneixem, el futbolista Leo Messi. Si us fixeu en Leo Messi, el color del cabell no és el mateix que té la barba.
És pèl roig, la barba, és veritat.
Sí, és diferent perquè té un color absolutament diferent degut a aquesta modificació genètica, és a dir, els pèls que té a la barba tenen una codificació genètica lleugerament diferent de les que tenen del cap. I per això té aquest to de color diferent.
Ostres, tu. I els cabells blancs s'han de cuidar d'una manera diferent? És a dir, el fet de que no tinguin melanina implica que hem de fer servir un xampú especial o tot això són històries del màrqueting?
En absolut, com us deia a l'inici de la xerrada, el tema està en que quan tu veus el pèl blanc, veus el pèl, el que sigui, el peu nu de pintura. O sigui, és com si tinguessis un moble i no l'haguessis pintat encara. Uh-huh. O sigui, veus tota l'estructura de fusta d'aquell moble. Per tant, l'únic que varia és la capa de pintura. És a dir, la cura que has de tenir amb aquest cabell és absolutament igual que la que tindries amb el cabell pigmentat.
Uh-huh. També, no sé si heu sentit aquest coneixement popular que diuen que si t'arrenques una cana, les has de tallar, perquè si t'arrenques una cana te'n surten 5. Ja m'aventuro a dir que el doctor Miquel Casals això ens ho negarà, oi?
Absolutament. No hi ha cap base científica perquè a l'afaitar o depilar o arrencar el cabell tingui que sortir amb més força. El que succeeix és que segons la tècnica depilatòria que utilitzis, l'arrel intenta refer-se d'aquest traumatisme, d'aquesta agressió i surt amb força, però no surt amb més pèls.
Per tant, ja sabem que és mentida, eh? No us havien dit això?
Sempre.
No te les arrenquis, que per cada cana que arrenques en surten 5.
Les que et surten aquí a les celles.
A les celles.
Sí, no te les arrenquis.
Clar, perquè canes entenc que poden sortir a tot arreu. Hi ha gent que li surten al pèl púbic, hi ha gent que li surten a les celles, a la barba... Això...
A veure, el pèl blanc pot sortir absolutament a qualsevol part del cos, absolutament a qualsevol edat. Inclús nens molt petits poden tenir flocs de pèl blanc al cap, poden néixer amb flocs de pèl blanc. I inclús una piga pot tenir una àrea dintre de la piga amb pèls blancs. Això pot existir.
Alerta, que Carlos Braiver té una pregunta i molt em temo que és en primera persona. A veure.
Absolutament. No sé. Una pregunta que a mi m'ha passat, i jo crec que a més gent a Catalunya li haurà passat, és que li aparegui un pèl blanc molt llarg en un lloc absolutament imprevist, o sigui, potser al braç, a l'orella, però molt llarg.
Carlos Braiver, Gandalf, eh?
Sí, no, però jo, bé, no és un pèl que si tinc la textura del pèl del braç, per exemple, és molt més llarg.
Que t'ha dit que té la mateixa
llarg.
Textura.
Que sí,
doctor. Però el que jo estic dient no. És molt més, bueno, és molt més llarg, creix molt més.
Doncs
més
al dermatòleg,
no us ha passat a ningú de la taula?
Sí, el Braiver.
A veure, el nostre dermatòleg especialista, Miquel Casals, això s'ho inventa Carlos Braiver o pot passar?
A veure, sí que és veritat que alguns pèls, sobretot els que estan a dintre de nevus melanocítics, és a dir, les clàssiques pigues, poden ser pèls amb un cert volum, pèls terminals, diferents del vell o del pèl prim de la resta del cos. El que no té absolutament res a veure si és blanc o no és blanc. El que passa que arribarà un moment, abans o més tard, en el qual deixarà de fabricar melanina i es tornarà blanc. I això pot passar abans o pot passar després. Però que sigui una mica més ferm no està en relació al color, sinó moltes vegades al lloc on està. I ja us dic que en determinades circumstàncies, quan estan a dintre de nebus, pot ser que siguin pèls terminals que són una mica més gruixuts i més intensos i més propers al que seria el pèl púbic que no el pèl, per exemple, de la panxa o de l'esquena, que és més tipus vello, un pèl més prim.
Doctor Miquel Gasals, gràcies per respondre als nostres dubtes, pertinents i no pertinents com els del Carlos Baraibar, dermatòleg de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Sé que l'hem d'alliberar perquè ara ja se li gira feina al llarg de la tarda. Gràcies per aquestes explicacions. Una abraçada.
A vosaltres. Moltes gràcies.
Fins ara. Adéu, adéu. Ai, més dubtes sobre canes?
Nena, acaben de trucar les perruqueries i xampús i empreses de xampú, perquè els has estat arreglats, eh?
Però sí que és veritat que el color, quan et poses canvia un xampú d'aquest de color blau o d'aquest de color lila.
Si no groc, queda el blanc.
Exacte, si no es fa groc. El meu avi tenia el cabell blanc, i se portava un Floyd d'aquests així de color blau i li quedava blanc, que dic, mare de Déu, sembla que li brilla aquest home.
Es deia un plis.
No, perquè no li quedava amb tint,
no li quedava lila.
El meu avi, eh? No, li quedava blanc, un senyor molt elegant, el meu avi. Tot això, 607-070901.
Ai, sí, què han dit?
Us estem preguntant si manteniu el berenar i a quina hora sopeu. Què ens diuen, Fran Domènech?
Doncs moltes coses, la veritat, perquè he quedat de nou sepultat per la llau de missatges.
Normal.
Mira, tenim una oient, la Marta, que està berenant ara mateix.
Molt bé.
Diu,
molt
ella berena de 4 a 5.
Molt bé.
Ara, de 4 a 5, del dinar d'hora.
I li hem demanat que berena. Està berenant ara mateix i està berenant poma i mandarina.
Molt bé.
Molt bé, Marta, bravo. Estupendo. Mira, la Roser berena a les 5, com la Meritxell, que berena a les 5 i sopa a les 9. L'Eva berena també a les 5, concretament una peça de xocolata.
Això,
les persones que ens escolten que berenen a les 5. La Patrícia, soc del team Brigitta, atenció.
Molt bé. Què és el team, nen?
L'equip. Prenc ametlles o nous crues per berenar o un plàtan.
Molt bé.
És molt saludable,
molt
sant,
eh?
Berena tothom, aquí.
I sopen entre les 8 i les 9.
Molt bé, lo normal.
Mira l'Andrés, berena suc i galetes. Atenció, això ja canvia. Estàvem amb la franja de les 5 de la tarda. Aquest se'n va a quarts de 7.
L'Andrés
berena
sopa,
quarts de 7 i sopa a 3:15, una truiteta.
Això és el que fa.
Això és, tan de Jordi Pujol, oi?
I Déu, Déu nou.
Escolta'm, el José Manuel forma part d'aquest equip que berena, encara que tingui més de 40 anys. Tinc 52 i segueixo berenant el meu Colacao i un parell de madalenes cada tarda.
Home, per favor, a veure si hem de parlar amb Colacao, que li envien Colacao, eh?
Mira, doncs a les 6 de la tarda ell s'hi posa.
Nena, encara tinc Colacao del teu de l'Apocalipsi.
De l'Apocalipsi, que regalàvem 5 quilos de Colacao.
Encara en tinc.
Això per la gent que brena, però, per exemple, l'Esther ens ha escrit i diu, jo no breno perquè dino a partir de les 3 de la tarda.
Clar.
La Maria José, per exemple, diu que fa un horari anglosaxó, això és molt important, t'interessa, Carot? Diu, per feina, dino aviat, però faig el cafè quan l'Elisenda ho diu. Quan tu dius...
Això el cafetó.
Exacte.
Doncs,
doncs en aquell moment t'has d'imaginar un domicili. Oh, corre, que va dir l'Elisenda.
Corre, que va dir l'Elisenda, nena.
Ai, que bonic. No, ara m'he emocionat, eh?
És com si brindessin amb tu amb cafè.
Ai, per favor. És que a vegades no som conscients que, clar, ens escolta molta gent, eh?
Tenim molt de poder, nena, amb aquests micros.
Ai, però tenim molta responsabilitat, també.
Sí, també.
Ara, a mi m'agradaria que prenéssim nota del testimoni que ens ha enviat la Neus al WhatsApp del programa. Jo no puc berenar perquè per horari de feina dino molt tard. De fet, us escolto mentre estic dinant ara mateix.
Bravo!
Neus!
Això és una supervivent.
Volem saber què estàs dinant avui.
Què estàs dinant, exactament.
L'hem demanat també i volem saber. I ara, una altra persona que es pren molt seriosament el berenar, perquè el Sergi, atenció, li dedica més temps al berenar que al sopar.
Oh.
Concretament diu... Oh. Breno de 6:15 a 7:15.
Bé, una hora,
Molt important. I sopo de 9:15 a 9. És a dir...
Perquè deu sopar un iogurt.
És un tràmit. Per molta gent el sopar és un tràmit.
Santaula, una truiteta,
un iogurt...
Truiteta, iogurt, una miqueta de pa amb tomata amb alguna cosa...
A les 12 no pots dormir perquè t'estàs morint de gana.
Bravo, Sergi, bravo.
Hi ha dies que me'n vaig a dormir i dic, hosti, tinc tanta gana, me'n vaig a dormir i ja em llevaré a les 8 del matí amb
millor,
més
nena,
gana encara.
Millor anar a dormir amb gana que no farta.
Això és veritat.
Això és posar-li benzina en un cotxe que estarà aparcat.
3:15 de 5 de la tarda, fem una pausa i a la tornada parlem d'influencers. Va, fins ara.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
A veure si ho entenc. Tu anaves a comprar pa i tornes amb un cotxe. Anaves a comprar pa, però has tornat amb una Skoda. I del pa, ni rastre.
Ni rastre.
Tornen els Skoda Days del 9 al 21 de desembre. Les últimes ofertes de l'any. Irresistibles. Informa't a Skoda Ponès.
Cada vegada que anem al dentista amb la meva mare és un repte. Vitaldent, en col·laboració amb l'Uracare, presenta el nou servei d'assistència dental a domicili, posant a la teva disposició l'equip d'odontòlegs de l'Uracare, especialitzats en atenció domiciliària. Informa't sobre el servei i les zones geogràfiques disponibles i demana ja la teva cita en el 900-730-125. Vitaldent, la teva boca ho és tot.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Els protagonistes de cada dia els tens aquí.
Farà un cara a cara amb Godàs?
Ai, no sé, parlarem amb tothom, a tot arreu i amb tots els formats que calgui, clar.
Aquest dijous al matí de Catalunya Ràdio entrevistem Xavier Godàs, rival d'Oriol Junqueras a les eleccions per presidir Esquerra Republicana.
De 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Macarrón Power, un espectacle del DNC Petit per a nens i nenes a partir de 8 anys. La ballarina i coreògrafa Sol Picó s'inspira en el món dels superherois per parlar de la migració des de la mirada d'una nena. Macarrón Power, al Teatre Nacional de Catalunya, del 12 al 29 de desembre. Més informació a tnc.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Vull viure bé.
Linkat.
De alma en pa.
El cantaor Israel Fernández és un dels grans exponents del flamenc actual. El 22 de desembre, a l'Auditori de Girona, acompanyat del guitarrista Diego del Morao, farà un recorregut per la seva discografia i presentarà el seu últim treball, Pura Sangre, on conflueix el flamenc tradicional i la transgressió. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Viu l'Eurolliga de bàsquet i la segona fase de la Copa amb el Tot Gira. Avui, a partir de les 8, al canal exclusiu digital Panathinaikos Barça de l'Eurolliga i també Barbastre Espanyol i Europa Les Palmes de Copa. Viu un vespre d'esport amb l'equip del Tot Gira, encapçalat per David Clopés, al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Passen 2 minutets de 4:45 de la tarda. Heu de saber que aquest cap de setmana, el dia 30, va ser el Dia Mundial de l'Influencer. I coincidint amb aquestes dates, la Universitat Oberta de Catalunya enviava una informació sobre com funcionen els influenciadors amb el següent titular. Mireu, el 45% dels enquestats diu haver comprat algun producte per recomanació d'un o una influencer. El 45%, o sigui, gairebé la meitat dels consumidors. És el vostre cas? Heu comprat mai per recomanació d'influencer?
No, al revés, a mi em crea rebuig.
Segur?
A mi sí, nena.
Perquè potser no... De vegades hi ha influencers més propers de dir, ostres, el fulanit o la fulanita ha penjat aquest sopar a no sé on. A mi em passa, amb gent de prop de casa nostra, de dir, ai, mira, aquest periodista ha anat aquí. Ai, doncs si ho recomana, potser sí, deu ser
una
bo.
Una cosa la recomanació, però l'altra quan li estan pagant a aquella persona perquè te faci... No, nena, això no. Nosaltres som influencers d'aquestes a la tarda.
Són prescriptores. Ens agrada més dir prescriptores,
No portem... Sí. Oh.
Que sapigueu que l'estudi s'ha publicat aquest 2024 i recull l'opinió de 7.000 persones d'11 països diferents, inclòs l'estat espanyol. De fet, l'estudi no parla de persones, sinó de consumidors. Però ha arribat un punt que ja se'ns tracta de consumidors més que de persones, no? Lluís Pastor és professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC. Bona tarda, Lluís.
Hola, Elisenda, com estàs?
Molt bé, al·lucinant amb aquesta xifra, un 45% dels encastats diu haver comprat un producte per recomanació d'un influencer. S'han quedat curts o creus que és real aquesta dada?
No, sí, els meus companys de la UOC diuen que el 45%, no dubtis que és el 45%, són infal·libles amb això. No, el que impressiona és el percentatge que possiblement, si ens ho haguéssim preguntat a peu de carrer, tots hauríem dit que potser era més baix, no? Això vol dir que pràcticament una de cada dues persones en algun moment es sent cridada per un influencer a comprar alguna cosa. Bueno, és el signe dels temps, també, no?
També, Lluís, ara ho deia la Brigitte, en certa manera, i deia, clar, jo per un influencer que sé que li estan pagant, no, però per prescriptors, prescriptores, sí. És a dir, si jo, no, tu dius, no, sí, Brigitte, així, si jo me'n vaig, jo què sé, un cap de setmana a un hotel rural i dic, ostres, que xulo, que bé que si està aquí, potser em faràs més cas a mi que si és una publicitat pagada,
i
oi?
Tant.
Això, veieu la diferència? Vosaltres l'observeu, la diferència, Lluís?
Fixa't que el que es produeix és un canvi de qui li donem demà perquè ens prescribeixi coses. És a dir, diguem, tots els que tenim una certa edat venim d'un món on els prescriptors venien a ser els mitjans de comunicació o venien a ser alguns nodes que estaven en mans de molt poca gent. És a dir, que per fer un viatge, doncs una revista de viatges, o per saber què menjo una revista de nutrició, coses d'aquestes, no? Mm-hmm. I hem passat amb un canvi, diguem que això jo apuntava al professor Castells, on cadascun de nosaltres es converteix en consumidor, com diu l'estudi, però també en productor. És a dir, i això fa que això que aquesta prescripció que està en mans de molt pocs, bàsicament els mitjans de comunicació o els experts que poguessis conèixer amb un sopar, etcètera, ara pot ser qualsevol persona que té accés a les xarxes socials. I algunes d'elles, fins i tot, s'han convertit en professionals de la prescripció i monetaritzen els consells i les recomanacions que fan. Però, d'alguna manera, això ens passava també quan entràvem en una agència de viatges.
Totalment.
Que ens recomanaven els viatges que tenien ells en la seva línia, no podies anar tot arreu. És a dir, que el que hi ha hagut és un canvi de mans de qui ens prescriu les coses.
Mm-hmm. Jo, Lucía, discrepo una mica. És a dir, abans... Sí, no.
Una mica, només.
És una cosa que sempre hem parlat bastant els entreperiodistes, sobretot de la secció de cultura, que cada vegada tenim menys temps, menys espai, tenim menys llocs on fer la nostra feina... I, en canvi, cada vegada estem més preparats, estem més formats per poder-la fer d'una manera. I, en canvi, hem vist en aquesta producció del que seria la promoció del llibre, en aquest cas, mm-hmm. centro en la promoció del llibre, com ha canviat cap a influir els influencers, de dir-ho, i no tant els mitjans. En aquest sentit, jo crec que abans tu anaves a cercar aquella informació que t'interessava. I eres proactiu, no? No eres passiu. Tu anaves a cercar allò que t'interessava i després consumies o no perquè tu havies partit des d'un interès propi. Ara te les fiquen, no? Te les fiquen colades, és a dir, te van ficant informació tota l'estona i llavors tu no tens la possibilitat de decidir si vols comprar alguna cosa o no. Simplement, per l'impacte, decideixes que compres o no. I això, en el tema de la cultura, és perillós perquè ja no són prescriptors. És a dir, ja no és una voluntat de formar les persones, sinó que és una voluntat d'influir. Això és una voluntat completament diferent. No? És vendre sí Clar. O sí una determinada cosa. Llavors, això genera un fenomen fan que està molt a les antípodes del que hauria de ser la cultura. No? I jo crec que cada vegada, sobretot en el tema de la cultura, crec que es veu molt clarament, cada vegada estem tendint més en aquesta manera de parlar dels continguts culturals des d'aquest fenomen fan o des d'aquell lloc de mira, això t'agradarà seguríssim perquè t'ho estan dient uns influencers i no tant perquè hi ha una formació darrere que te pot dir, no dic el crític literari, etcètera,
sí, entenc.
Sinó de dir, mira, tota aquesta és una oferta cultural que te podrà ajudar a arribar a un determinat lloc del coneixement. Mm-hmm. No?
Lluís, no sé si
això que apuntaves és superinteressant. Jo vaig començar la meva vida professional quan encara estudiava en les revistes culturals i vaig estar pràcticament una dècada, amb la qual això que apuntes és molt interessant. Però jo diria que no canvia tant la manera de prescriure, perquè al final tu podies comprar-te una revista de llibres i la revista de llibres, escolta, la gent que escrivia doncs també tenia les seves filles i les seves fòbies i podia reconèixer un llibre millor que un altre. Ningú es posa d'acord en quin llibre és millor que un altre, quina obra de teatre és millor que un altre, ni quina pel·lícula és millor que un altre. És a dir, no és tant sobre el procés, sinó sobre les persones que ho fan i si tenen coneixement o no. És a dir,
ara,
quan tu et posaves en mans i compraves una revista literària o una revista cultural, tu entenies que la gent que havia fitxat a la direcció...
Era gent entesa. Era gent amb criteri. Clar.
Llavors, aquest criteri que ells tenien, que bàsicament és més coneixement que tu, el posaven a l'abast de la seva divulgació per donar-nos pistes a tots nosaltres. Llavors, el mercat, diguem, el dibuix del sistema quedava bastant clar. En el moment en què això passa a mans de qualsevol persona, pot ser que t'estiguis posant en mans per les raons que siguin, perquè t'agrada com ho fa, perquè et sembla guapo, perquè no sé què, poses en mans de gent que potser no té el nivell de coneixement
Clar.
Que podrien tenir altres sistemes més regulats. I com que et poses en mans d'aquesta gent, doncs, al final, quan tu compres una revista de llibres o quan tu compres un diari esportiu, ja s'entén que el que vols és tenir més informació per tenir criteri tu i segurament per comprar coses, també, d'aquest món que t'agrada. Uh-huh. El problema és quan te poses en mans de, potser, gent que no es pot validar si té el mateix coneixement que podien tenir abans els mitjans tradicionals. Que potser d'altres en tenen igual o més, no dubto d'això, no?
Però aquí però, ja està més a la nostra mà, Lluís, triar un bon prescriptor. És a dir, exacte, sigui influencer o sigui prescriptor, tregui diners, exacte, o no tregui diners, també. Exacte. Hi ha gent que a l'hora de construir la seva marca, hi ha influencers que realment diuen no, jo només prescriuré, per exemple, coses en les que cregui. Que no estic dient que sigui la majoria, perquè malauradament quantes vegades sabem d'un influencer que t'està recomanant un pintallavi i després el deuen llançar i posar-se en un altre, no? El tema és educar aquest criteri perquè no ens prenguin a pèl, no? Com ens podien fer els crítics literaris de l'època, no?
Digues, exacte, i això ens porta amb una reflexió. Sembla que tots els camins portin a la mateixa Roma en aquest segle XXI. I la mateixa Roma és discernir la informació de rellevant de la informació falsa, o d'aquella informació que realment està construïda per algú que en sap, d'aquella altra informació que al final és això que m'ha anomenat bulos o mentides, i que poden servir per desinformar sobre una riada a València, o poden servir per desinformar sobre un sistema nutricional, o poden servir per desinformar sobre quines coses cosmètiques t'has de posar a la cara. Llavors, tornem a aquesta Roma de quan la gent és més capaç de discernir informació falsa d'informació que no ho és, segurament té una vida més feliç i té unes compres més raonades i més raonables, també.
Lucía, crec que volia fer una observació.
No, l'observació és que, esclar, evidentment, en el tema dels influencers no saps qui els paga. És a dir, un treballador sí que saps d'on arriben aquests diners. D'un influencer no saps qui hi ha darrere, no? Llavors, moltes vegades es diu, bueno, no saps exactament quin és el seu interès. No hi ha tanta transparència, trobo, no? No ho sé.
Sí, a més, per afegir, jo volia dir que, clar, quina por, això de discernir és molt difícil. Sí. Sobretot jo ja m'enfoco en el jovent i quan ja parlem de tema d'estètica o de salut, perquè és molt perillós.
Ui, això és un altre.
Molt perillós, que aquest és el que dius tu del pintallavis, però altres barbaritats que se'ls estan pagant per dir que consumeixen aquests productes quan són perillosos i no està contrastat.
No, i després és això, que ells per mantenir-se com a influencers i tenir moltes visites i per tant poder monetitzar aquesta informació que donen han de fer moltes coses molt, o sigui, han de cridar l'atenció de forma constant i han de ser productors constants d'aquesta informació, no?
Lluís Pastor, et demanaré, és que he d'anar a la publicitat i després al butlletí, parlem després del butlletí, que vull allargar-ho això.
Tots i totes consumim productes i gaudim de serveis. Per tant, tenim dret a rebre protecció com a consumidors i consumidores, tasca que exerceix l'Agència Catalana del Consum. L'agència ofereix informació i assessorament tant als consumidors com a les empreses. Supervisa el mercat per garantir-ne un bon funcionament i, quan sorgeixen conflictes, intervé per ajudar a trobar una solució. Trobareu més informació al web consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Let it snow, let it snow, let it snow.
Dijous 5 de desembre tornem a Corbera.
La tarda de Catalunya Ràdio en directe des del Passer Revivent de Corbera de Llobregat.
A l'Establia hi tindrem els carquinyolis habituals, amb Malcom Otero, la Marta Pontnou, l'Estel Soler, en Biel Duran i en Goray García. Voleu venir a veure el programa en directe des del Passebre? Envieu un correu a latarda@catradio.cat. Important, amb noms, cognoms i telèfon. Entrades limitades, així que no facis tard.
Aquest dijous, la tarda de Catalunya Ràdio, en directe des del Passebre Vivent de Corbera de Llobregat, de 4 a 7 de la tarda, amb Elisenda Carot.
Amb la col·laboració de l'associació Passebre Vivent Amics de Corbera.
Pare, pare.
Dis-me, amor.
Què faig amb la pell de la mandarina?
Això va al cubell marró que tenim sota l'aixeta. Veus que hi són la resta de pells de fruita?
Esclar!
Reciclar és massa evident per no fer-ho. L'orgànica al contenidor marró o al cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i un altre surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots.
Soc l'Anna i dirigeixo una empresa d'energies renovables, un sector en creixement que sovint necessita professionals qualificats. Amb els certificats professionals sé que les persones que contracto estan preparades.
Per a les empreses, els certificats professionals obren les portes a disposar de persones qualificades. Són una titulació oficial que inclou un període de formació en empresa que permet conèixer nou talent. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
El Penedès és terra de vins i de galls. Per això busquem el millor restaurant amb Gall del Penedès. Aquí teniu el gall.
Jo trobo que és un vinagre molt justet.
Canaló de rostir.
És bo.
És sec. No m'agrada la fregidora.
No sé què és això, fregidora, potser?
La fregidora,
Joc de cartes, dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.